catalans amb relacions i arrels allà que volguessin tenir informació per poder això donar resposta i atendre les possibles víctimes. Hem estat atenent les diferents trucades. Afortunadament, fins al moment no hi ha hagut cap víctima que haguem pogut identificar o que se'ns hagi adreçat del terratrèmol. Han estat sempre consultes sobre com moure's pel terreny, fins i tot com trobar allotjament, que ha sigut una de les, un dels fets que ha costat en els darrers dies. És això, donant resposta. A data d'avui, i amb això sempre demanem prudència, perquè els esforços allà encara s'estan fent, però no hem identificat cap persona, cap català, que hagi sigut allò víctima directa d'aquest terratrèmol.
El que és cert és que abans que reuneixi amb el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, té una reunió prevista amb el viceconsol del Marroc cap a les 12 del migdia. Amb quin objectiu?
Sí, com deia abans, avui, abans del Comitè Català d'Ajut Humanitari, farem també aquesta bilateral amb el representant aquí del consulat marroquí. Deia tot traslladint també la situació directament també des de les autoritats com
està. Estem perdent la connexió amb la consellera Serret, intentarem recuperar-la. Parlàvem ara de la tragèdia al Marroc, també teníem ganes de preguntar-li sobre els aiguats a Líbia, aquestes inundacions. Em diuen des de la peixera que l'hem recuperat. Consellera Serret, bon dia de nou.
Em sentiu?
Ara sí, ara sí.
Ai, disculpeu, és que anem amb cotxe.
No pateixi.
La cobertura a vegades se'n va. Doncs el que deia, sobretot per poder intercanviar informació, que ens traslladin també de primera mà per part de les autoritats, quina és la seva percepció sobre la zona, quines prioritats ells també posen sobre la taula i quines demandes o com creuen que nosaltres podem aportar, i això és el que després traslladaré també al propi Comitè Català, conjuntament aleshores amb els agents del sector, amb la resta de representants de departaments. Posarem això fil a l'agulla i marcarem les prioritats i llavors arrencarem tota la maquinària per rellançar les crides i activar aquest ajut humanitari.
Clar, la tragèdia del Marroc s'hi suma també a la dels aiguats a Líbia per les inundacions del cicló Daniel, més de 5.000 morts i 10.000 desapareguts. Hi ha catalans afectats?
Sí.
Estem tornant a perdre la connexió amb la consellera Serret. Intentarem recuperar-la. De moment hem parlat 5 cèntims d'aquesta tragèdia al Marroc. Estàvem a punt de preguntar-li sobre els aiguats a Líbia. Recordem, unes inundacions que han deixat més de 5.000 morts i 10.000 desapareguts. Intentarem recuperar la connexió. De moment anem a publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel.
Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic
tot
és el
primer que crida, clar, no? Clar.
De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí. Estàvem parlant amb la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. Se'ns ha tallat la connexió, però crec que... Serret, se'ns ha tallat la connexió, crec que ja l'hem recuperat. Consellera, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Ara ens escoltem millor. Parlàvem dels aiguats a Líbia per les inundacions del cicló i li preguntava si hi havia catalans afectats.
Sí, com deia, a través de la delegació del govern nord-africà ens han ficat en contacte també amb les autoritats allí a la zona. De moment no hem explicat ni ens ha arribat constant.
Ho hem intentat per tercera vegada, la connexió es talla, així que Des d'aquí la despedim a la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, amb qui hem parlat sobre la tragèdia al Marroc i hem comentat una miqueta els aiguats de Líbia. Des d'aquí donar-li les gràcies per donar-nos uns minuts avui en aquest programa La Caravana de Ràdio Estel. Engeguem el magazín.
La Caravana, amb Núria Ros.
I 5 minuts del matí. Andreu González, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Com estem?
Molt bé aquí. Matinant estem, avui no? Més del
matinant.
Normal.
Rafa Sanahuja.
Jo continuo bé.
No has marxat,
he començat bé i continuo bé. De moment aguantem.
Escolteu-me, parlem una mica del que tindrem avui al programa, perquè sí. hi han moments divertits.
Vols dir?
Realment sempre, a la caravana.
Home, per començar... A partir de les 10 tenim la tertúlia esportiva, que sempre és un bon moment, no?
Home, i tant. Parlar d'esports és una bona idea, sempre. És molt agraït.
Però abans, quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí, parlarem d'un informe que afirma que gairebé el 12% dels alumnes diuen que hi ha bullying a la seva classe, que és la xifra més baixa dels últims anys. A partir de les 10 obrirem aquesta tertúlia esportiva amb els tribuneros. No els hem canviat el nom, al final.
No, al final s'ha quedat igual.
Els queda bé.
Ho vam debatre una mica, però com no ens hi sortia res que ens semblés millor...
Tribuneros. I com sempre dèiem, ens hi acompanyaran Quico Parcerisses, no sé si us sona aquest nom,
Sí, una mica.
També la periodista Gemma Mallorca, David Balaguer i la cap d'esports d'aquesta casa, Anna Closa. Al punt de les 11 i 7 minuts, quan acabi com sempre l'informatiu, David Balaguer torna als estudis de Ràdio Estel per parlar-nos de coses quotidianes.
Sabem el tema d'avui?
La dutxa.
La dutxa.
Mira, un tema...
Allò que no ha incorporat l'iPhone 15, la dutxa encara. Doncs el Balaguer...
Sí, però l'iPhone 15 ja el podràs posar a la dutxa,
segur.
No?
Sí, però que no pots dutxar-te.
No.
No té una aplicació que és dutxa i vas pel carrer.
Espera't.
No, clar, jo espero que arribi aquest moment. Creuré en l'iPhone quan em donin una dutxa amb l'iPhone.
Ens haurem de comprar al final aquest iPhone. Llavors, cap a 11:45 del matí, Enric Cambray torna als estudis de Ràdio Estel. Recordem que la temporada passada ja ens va visitar la caravana. Torna, amb ell parlarem del programa de TV3 La Puntual, d'un nou musical que està a puntíssim d'estrenar. I a les 12 estrenem secció. És que avui és un dia alegre.
Sí.
Estrenem secció.
Avui, per més inri, estrenem secció.
Sí.
De què va la secció? A veure.
El nom...
És musical.
Versió Badia. D'acord?
Val.
Jordi Badia, després us el presentem, quedeu-vos perquè val molt la pena d'escoltar. Ens versionarà musicals i ens els reconvertirà en temes actuals.
Sí.
Val.
Sí. I avui porta...
Però no és tema actual reversionat a musical? És musical reversionat a tema actual? Ara estem dubtant. Bé, juga amb els dos conceptes.
Sí, jugarà
amb els dos conceptes. Amb els dos conceptes. Tema tradicional i musical. I fa una conversió.
A veure, exacte. Tema tradicional tampoc és, perquè avui, per exemple, ens porta el musical de l'Alegria que passa.
Sí.
Vull dir que no és...
Que passa.
Sí.
En fi, saps què? Li preguntarem a ell
exacte,
a les 12.
Exacte, ho viurem perquè... en directe. A les 12 us connecteu i anem veient què fa.
I a les 12:30 què, Rafa Sanahuja?
A les 12:30? Ah, bueno, els metges. Tenim els metges,
no?
Com sempre. El Viure en Salut de Marnis. Per cert, podeu enviar les vostres consultes, 663-99-30-62 o un correu a lacaravana@radioestel.cat. Qualsevol cosa que us faci la guitza, Andreu, tu que et veig una mica tocat,
encara, una mica.
Pots enviar una consulta i el nostre doctor de capçalera, Jacinto Valverde, contestarà els vostres dubtes.
I a la 1:05?
A la 1:05 què?
Última
què
hora.
Què
ja
passa?
De programa, no? Dic, perquè si no, estarem... Carretera i Manta. Avui parlem d'Indonèsia, amb Marcel Carné. I acabarem, com sempre, amb Rafa Sanahuja, aquí el nostre company.
Sí, i entremig la Olma Giró, que ha de marxar
també,
encara a fer aquesta connexió en el dia de la xocolata.
Clar, és que avui és el Dia Internacional de la Xocolata. N'heu menjat ja?
No, és que jo no he menjat res. Encara ni això ni res.
Doncs estem a Comtes de Bell-lloc número...
67.
Estem oberts.
Si algun oient vol apropar-se i portar-nos una tauleta de xocolata, ho agrairem, perquè aquí estem sense haver menjat res encara, però amb molta alegria. Això és tot el que passarà avui a la caravana. De moment, les cosetes de l'Andreu.
Les cosetes de l'Andreu.
Hola, Andreu.
Hola, Núria Ros.
Adéu, Andreu. Adéu, Andreu.
No, això no.
No li agrada que li diguin adéu, Andreu.
Algú ha de dir, perquè sí. Ja s'ho fa.
Sí.
O ja s'ha arribat a un acord amb ell.
Crec que he arribat a un acord perquè ara mateix ja no m'ho diu. Ara em diu gràcies, Andreu.
Gràcies.
Val, perquè ja li has fet saber que això millor que no.
Exactament.
Perfecte. Escolta'm, aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat el Lluc Cruselles i l'he decidit estalquejar perquè serà el convidat de la secció del Magiró, la Girocleta, que, com bé has dit, anirà al Museu de la Xocolata en el Dia Internacional de la Xocolata.
Sí.
I, a més, és que Lluc Cruselles és el millor xocolater del món de l'any passat, del 2022. Llavors, clar, estava entre Enric Cambray i Lluc Cruselles, però Enric Cambray ja el vaig estalquejar la temporada passada.
Ja ho vas fer, eh? Has anat a la novetat.
Sí, i tampoc ha fet una evolució molt espectacular, que diguéssim, al seu Instagram.
Ah, però has fet un
tast? No, sí.
Has fet un tast?
Efectivament, he fet un estudi de mercat dels dos Instagrams. Oh, sí, sí.
Carai, que no feia nada,
i et convenia el xocolater.
Sí, sí. Així, doncs, anem a l'Instagram del millor xocolater del món de l'any passat, que, per cert, és de la Catalunya Central, com jo, com aquí servidor, i parlant de la Catalunya Central, ja té un bon punt positiu, perquè va estar fent alguna ruta en bicicleta pel Solsonès, que he vist aquest passat mes d'agost.
Xocolater i ciclista.
Sí, sí, ho té tot, ho té tot.
Ja veig.
Fet aquest apunt, no us he de dir que el seu Instagram és d'allò més colorit, per les seves obres mestres xocolateres,
bo,
perquè déu-n'hi-do les coses que arriba a fer.
Sí.
Per exemple, arbres de Nadal. I a banda, les típiques boles que hi posem. O també pilotes de tennis, o fins i tot les emoticones, diguéssim, de caca, que hi ha al WhatsApp.
Clar.
De caca, directament. Sense
el seu color.
La relació entre
xocolata... I de quin color són?
Són del color com si fossin les de l'Arale.
Ah, Arale.
Sí.
Ollo. No? Aquella.
Efectivament. Sí, sí.
No, feia això.
Sí.
Tinc el cap.
Ai, però m'ha encantat.
Ah, jo. Feia... És que... Però el que li ha fet... Amics oients, el que li ha fet gràcia a la Núria Ros és la meva inclinació de cap.
Sí. Com... Perquè també ho feia.
Com feia la Arare.
Llenguatge corporal molt encertat.
Sí, sí. De fet, és que el seu Instagram es basa gairebé en ensenyar totes les formes i colors que crea amb la xocolata. Per mi, una de les més preferides són els barrets de palla dels dibuixos de One Piece, que ara s'han posat bastant més de moda perquè han fet una sèrie a Netflix. Per exemple, xocolata amb la cara, els ous de xocolata amb la cara de Batman o de Harry Potter.
Quin Batman? Perquè hi ha molts Batmans.
No hi tornem, repassant ous jo. També, per si sou fans de Marvel com jo, també de l'escut del Capità Amèrica.
Wow.
També he de dir que entre les seves obres hi trobem bastants cors. Serà perquè és un romàntic? Aquesta és una pregunta que m'ha quedat...
Dir-ho al Magiró que li pregunti.
Sí, li haurà de preguntar al Magiró.
Cors de xocolata, eh?
Sí, bastants cors he vist per allà.
Val.
I abans d'acabar, un altre detallet que no surt sempre a les seves fotografies, però que jo m'hi he fixat. Vale. I és que té un tatuatge al braç esquerre, crec que és el braç esquerre, per les fotos, que hi posa estil young, encara jove en català. Jo crec que és una pista de que li agrada viure i gaudir de la vida.
Perdona, aquest tatuatge anirà caducant, perquè
hola,
no sempre
quan
serà...
Quan tinguin 90 anys.
Però una cosa, no, perdona, si tu tens l'esperit jove,
molt bé.
És veritat,
ja n'hi ha
això
prou.
Mai es perd,
doncs
eh?
Vale, adelante, Andreu.
Tu, Andreu, ets una persona que tens esperit jove.
És que sóc jove encara.
Perdona, el triat li diu sempre, que és una persona de 20 i pico amb mentalitat de 90.
No és veritat, perquè només el coneix treballant.
Ah,
però Andreu
també.
González té un esperit molt
i perquè
molt
de vegades
jove.
Em surten comentaris de tieto al català, no? No passi res.
No, ja està bé.
Sí.
Això està guai. Una cosa respecte a la xocolata. Heu vist com s'atempera la xocolata per fer aquestes barbaritats que fan els xocolaters?
Sí.
O sigui, a mi em flipa aquest moment. Complicat, sempre és complicat. Bueno, la meva referència culinària és Masterchef, val? Jo d'aquí, aquestes són les meves referències. I quan fan allò de la xocolata, pateixen molt.
Sí.
Perquè que quedi brillant, que quedi uniforme, que després es pugui treballar...
A més, ho has de fer una temperatura ideal.
Exacte. I la mesura ideal... És que la xocolata és complicadíssima de treballar, per tant,
sí.
Els respectes, la meva admiració als peus de, el Lluc Xocolater. Que ens atendrà.
Lluc
Xocolater. És que no me'n recordo el cognom, li diré...
Cruselles.
Cruselles.
Sí, sí.
És com Caselles, però amb cru.
Efectivament, sí.
La senyora està cuita i aquest és en cru.
Bé, com anava quin dient, humor, ja humor. Veure que sí, sí. Perquè ja comences amb els comentaris de Joan Trias, perquè déu-n'hi-do. A veure, seria molt lleig que després de tantes floretes que li he tirat, no? No la provés. Però també us dic que m'he empatxat només de veure el seu Instagram.
Embafat, sí.
Sí, embafat. Així que, veredicte final, Lluc Cruselles està més que aprovat.
I si ens porta xocolata, matrícula, o no?
Bé, Olma Giró ens l'hauria de portar.
Ah, també és veritat.
Home,
perquè, clar, es trobaran al Museu de la Xocolata.
Esperem-ho, això, no?, que sí. Succeeixi.
Home, jo espero que abans d'acabar el programa hàgim menjat xocolata.
O si no, un entrepà del que sigui, perquè tenim una gana tots aquí.
I si no, un plàtan va bé, però
és igual,
cosa,
el que sigui, una mica d'energia.
Més cosetes.
Molt bé, molt ben estalquejat, eh?
Sí.
Et felicito.
T'ha agradat? L'únic que m'ha faltat el seu signe del zodíac.
No el tens?
No, no l'he trobat.
No?
No, i mira que he estat mirant fotografies a veure si algú li publicava una fotografia celebrant el seu cumpleaños,
jo el que sí que vull comentar, perquè m'estic fixant en les teves estalquejades, que tens com una mirada molt concreta cap al sector tatuatge.
Sí.
T'agrada anar, intentar, saps allò, anar buscant en aquest
tatuatge
que caducarà.
És que, no, és que de vegades els tatuatges amaguen secrets de la persona.
Això és veritat.
I de vegades, són random.
Ah, sí, també.
De vegades dius...
Però et podem donar una pista de com és la persona.
Sí.
De la seva personalitat, dels gustos que té.
Tens raó.
Saps?
M'encanta perquè Rafa Sanahuja acaba de dir random. Home, és un dia històric.
És una de les poquetes coses així una mica més modernes que jo faig servir.
M'agrada.
Random. Aleatori.
I a veure, jo continuo perquè el meu toc d'avui són els velcros.
Velcros?
Sí. És un tema... El que obro avui...
No? Allò que és...
Sí, efectivament.
Sabatilles.
L'obro avui perquè, sí, és un dels invents que ha ajudat més a prosperar aquesta societat, sobretot per als més menuts, quan encara no saben com cordar-se les sabates, no? Mm-hmm. I podríem dir que és com les rodetes per a aquells nens i nenes que encara no saben anar en bicicleta. Però quan tens una certa edat i unes manies, comences a veure que no tot són flors i violes. Perquè sí, el velcro és un enemic per certes coses de la vida, com per exemple els cabells. També per persones sensibles al tacte, perquè, i aquí espero que estigueu d'acord amb mi, no és un tacte que sigui agradable, tan rugós i tan rígid.
No.
I finalment, perquè de vegades, i com les ventoses, acaben desgastant-se i tens problemes per enganxar-ho. I el pitjor de tot també és que la tela... Mira el soroll del velcro.
Ah, és el José.
La veritat, sí. És que m'acabo d'espantar molt.
Pensàvem que després de la trucada amb la consellera continuava ella punxada i era el cotxe seu fent...
No. També t'he de dir que és bastant molest. Ara m'hi acabo de donar que és bastant molest el soroll que...
A veure, José, pots pujar el volum i rebentar els tímpans dels oients amb això? No,
millor que no. I el pitjor de tot és que la tela on s'enganxa el velcro, sí, també s'acaba fent malbé moltes vegades. I si no, digueu-m'ho a mi, aquí servidor, i el seu cabestrell, perquè déu-n'hi-do.
Ah, tens velcro aquí al cabestrell.
Clar. Clar, ho podia haver fet, jo. És veritat.
Vale, això
bé, ja acabo de caure.
Per rentar-lo va molt bé, eh?
Sí, però també et dic una cosa, després s'acaba espatllant, saps? No sé què és pitjor.
Sí que et donin un altre de nou.
Sí, senyors i senyores inventors, si us plau, des d'aquí us demano que potser podríem començar a investigar una miqueta sobre com podríem fer-ho per evitar-nos el velcro. Res, és una proposició.
Jo és que tema velcro estava pensant, si jo faig servir alguna cosa a tema velcro i no...
No, crec que no
tinc res amb velcro.
A veure, t'he de dir que jo, a banda del meu cabestrell, tampoc.
Però és això.
No.
Tema ventosa encara toca una mica.
Sí, no?
Però...
Per aquests materials de l'IKEA, que moltes vegades van amb ventosa. Per aquest...
Van amb ventosa, sí, n'hi ha com coses... Mira, ara us explicaré. Tinc una mena... Saps quan vas al barber o al perruquer que et posen la...
Ah, clar, és veritat.
Doncs tinc una... Quan jo m'arreglo la barba, que succeeix poc, però va succeint, tinc una que s'enganxa aquí al coll amb velcro i té dues ventoses que s'enganxen al mirall. Per tant, tots els pelets de la barba que van caient quan passes la màquina, doncs queden allà recollits. Això, com a idea, és meravellosa. Quan vaig veure els vídeos dic, lo tengo que poseer, Però no, és un desastre.
No funciona
és
bé.
És un desastre. És pitjor que no posar-te res.
Al meu company de pis li funciona bastant bé.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè ell ho té.
Ah, haurà pagat més que jo, perquè jo vaig anar al més barat, un euro i mig, una cosa així.
Ostres, no sé,
sí,
la veritat.
S'ha de deixar un dels calers, en
sí,
cas.
Sí, la veritat és que sí, perquè et funcioni bé l'objecte.
Doncs ja està, fins aquí la meva experiència amb Velcros i
gràcies
i ventoses.
Gràcies per compartir-la, Rafa.
Ja ho sé, Catalunya queda més tranquil·la.
Sí, sí. I ara la Red Flag. Us vinc a parlar de les persones amb massa supersticions.
Ui, jo sóc
una. I crec que aquí jo també entro, no?, diguéssim, al joc.
Jo no tinc cap.
No?
No. Jo tinc costums, però no supersticions.
Ostres.
Si no les faig, m'és igual.
Tampoc va ser res, no? A veure, bàsicament, perquè jo estic dient això perquè algunes supersticions sí que les tinc bastant inculcades, no? Per exemple, el tema d'obrir el paraigües a l'interior d'un lloc, o, per exemple, passar per sota les escales, això no puc fer.
No.
Però n'hi ha altres que dius, home, potser ens hem donat un cop al cap, no? I us n'explico un parell que són d'aquelles que acabaries dient ver para creer.
Mm.
Primera, les cadires no poden estar sense tenir res a sobre. És a dir, o han d'estar posades sota la taula, però ben col·locades, atenció, o hi has de posar roba o algun objecte perquè no estigui buida la cadira.
O sigui, tu una cadira nua, podríem dir.
Exactament.
Nua.
Nua, un concepte que... Cadira nua no la pots suportar.
No, jo no. Altres persones.
Ah,
m'he trobat.
Pensava que...
No, no, jo això encara ho suporto.
És una mica exagerat, no?
Sí, sí, és bastant exagerat. I la segona és que no pot haver-hi res sobre els armaris.
Sobre, la part de dalt dels armaris.
Sí, sí.
Això es diu ser ordenat, no?
No.
No, perquè tu pots fer-lo servir.
Clar, si no tens res sobre els armaris, llavors on col·loques les coses? Si, per exemple, sota el llit ja ho tens tot ple.
Ah, val, val.
Que has d'anar fent tetris per la teva habitació.
Exacte. És que hi ha pisos, molts pisos a Barcelona...
Molt petits.
Que has d'inventar-te espais.
Sí, sí,
sí.
Ho sé, ho sé.
ho sé. N'ets usuària, no?
Exacte.
Doncs això, a veure, sisplau... No tinguem tantes supersticions, siguem una mica més... viva la vida, com diria Coldplay.
Ah,
naturalitat.
Sí, efectivament.
Sí, sí.
I ara, Núria Ros, avui vull que ho diguis tu.
El què?
Unpopular opinion.
Ho acabo de dir. Unpopular.
Molt bé.
No, la Núria controla molt.
Sí.
Ui, una barbaritat. Els listenings, treia 10.
Núria va sobradíssima. Que no faci l'entrevista, la propera entrevista que tingui...
En anglès.
No sé quina serà en anglès directament.
Ves a saber.
Estaria
us anava a dir...
Estaria bé saber-lo.
A vegades preferiria fer un anglès que en castellà per un
dius?
Tema... Clar, jo sóc molt de Banyoles.
Sí.
Llavors, a mi el castellà em costa.
Ah, ets d'aquestes persones,
sóc d'aquestes que... Saps?
I et surt amb més fluïdesa igual l'anglès?
Potser sí, ja però bé, no farem la prova.
Quines
no,
particularitats?
No unpopular opinion.
Mireu, aquest matí m'he trobat amb un tuit una mica interessant i del qual en podem obrir un debat intens per dues bandes, i almenys des de la meva perspectiva. El tuit deia així: esta tarde en la ducha he pensado, debería comprar un dispensador de jabón para no agacharme. No lo he hablado con nadie, no lo he googleado, solo pensado. Y ahora me sale de oferta en Instagram. ¿Cómo es eso posible? Casualidad es inviable. Me supera. Primer de tot, comentem el dispensador de sabó per la dutxa. És a dir, a veure, no crec que sigui necessari comprar-ho.
No.
Sinó que te'n vas a Ikea o a qualsevol botiga per internet, no? Uh-huh. I pots comprar un d'aquells objectes ja fets expressament per les dutxes per deixar-hi els pots de sabó, no? I així no haver-te de jupir. Perquè sí que és cert que de vegades, doncs, la dutxa pot ser una mica enemiga, no? Perillosa. Tot i això, també us dic que si fas servir sabó de cos i de cabell, només t'has de jupir, com a màxim, 3 vegades. Més no.
Jo... Mm. Ostres, és que...
És un tema,
aquest. Aquí hi ha diverses coses. Jo estic molt a favor del que estàs dient tu. De la balda, no? La baldeta,
sí, que poses,
normalment de plàstic, perquè no es faci malbé.
Mm-hmm.
Jo, és el meu cas. La meva dutxa té aquesta circumstància. I abans tenia dispensador. Però, sí, abans, bueno, perquè és un pis d'alquiler, quan vaig arribar tenia dispensador.
Ah, vale.
Després m'ho vaig adaptar. Però és que el problema del dispensador, i amics oients, atenció, perquè això és molt important, és que com es diu en català, això no ho sé, s'oxida.
Mm. Ah.
Clar, va passant el temps que hi ha aigua, segurament té una part metàl·lica, i allò es va oxidant.
Que no és waterproof. No,
bueno, clar, no sé.
Waterproof.
No sé.
Bé, és que cada persona és un món.
I a veure, l'altre debat, perquè poc se'n parla d'això que li ha passat amb aquest noi, no? A mi també m'ha passat que penses en un cacaolat, per exemple.
Ui.
i em surt l'anunci o començo a mirar trucs casolans a l'Instagram i després no paren de sortir-me objectes inventats per fer-nos la vida millor, no? Aleshores, segur que alguna cosa devia fer, no? O sigui, si no és pràcticament impossible. És a dir, fes-t'ho mirar perquè Google o Instagram no pot saber en el que estàs pensant en aquell moment.
El tema aquell, de la, clar. El tema aquell de la telepatia que tens amb el mòbil, que no se sap molt bé com...
A veure, això és, jo crec... això és impossible, no, és jo... a dir, has de buscar alguna cosa.
Com a mínim has d'intentar teclejar... Saps?
Algo o buscar mínim... alguna cosa relacionada.
Exacte.
Això és veritat.
Saps?
No, perquè si no, evidentment és impossible. El telèfon no està connectat a la teva ment.
No, no, clar.
Que sapiguem. A França estan sospitant que pot arribar a passar.
Ai, per favor.
Sí, ho ha dit l'Olma.
Quina por.
Ho ha dit l'Olma. Però en aquest cas, doncs, no, no. Alguna cosa ha fet aquesta persona, perquè si no el mòbil no sap què estàs buscant.
Sí, sí, que s'ho faci
ja
mirar,
està,
eh?
Ja està. Fins
això aquí. De la tecnologia, i que ho digui jo.
Sí, efectivament. Que ho diguem nosaltres, Núria Ros.
Adeu, Andreu, o gràcies, Andreu?
No, gràcies, Andreu, no.
Gràcies, Andreu.
A tu, Núria.
I arribarem a 9:45 del matí i ara és moment de consells lifestyle. Ai. Ja s'ha presentat ell sol.
És un altre, sí. És un altre moment que hem hagut de repartir-nos davant l'absència sobtada del nostre cap jefe total, Joan Trias.
Capó, li has de dir.
Capó.
Perquè capó. Fem la caravana, no sé. Capó.
Núria Ros, bé, vas, estàs entrant. Escolta una cosa, clar, normalment en el Lifestyles és una de les teves seccions que prepares amb molt de carinyo i amb molt d'empremta i tal, però com estàs tu en el paper de Joan Trias, jo estaré en el paper de Núria Ros.
O sigui, això és... Quina por que em fa.
O sigui, això... Intentaré posar-me el paper de Rafa Sanahuja.
No, perquè no he tingut... Ui, no t'ho recomano. És terrible el tema. Això és curiós, si ho arribo a saber, doncs em porto una perruca rosa o jo què sé, alguna cosa, o unes sandàlies, perquè em fixo que vas...
Rosa o rosa?
Ho dius per la S? No, jo sóc de Castelló.
Aquestes... Ah, clar, és veritat. Aquestes... Carda, com m'ha tenyit ja de color rosa.
Aquestes distincions tan matisades a mi no em surten.
Sandàlies.
Sandàlies. Hauré de portar... Mira, jo no porto. No. Però per fer de Núria Ros s'ha de portar sandàlies en aquest moment de l'any. Bueno, va, doncs arrenquem a veure com surt això.
A veure, de què són avui els consells?
Amb il·lusió. Avui us porto els consells definitius per estalviar. La pela és la pela, és una realitat. Viure a dia d'avui és complicat. De fet, és molt habitual, almenys en el meu cas, arribar a final de mes i preguntar-me en què m'he gastat els diners, com he pogut gastar tant. Allò dramàtic...
Això també em passa a mi.
Bueno, però el més dramàtic és si és a final de mes encara tira, perquè dius, bueno, ara entrarà la pagueta, ara entrarà la pagueta.
Exacte.
Però si et passa el dia 15... Si aquest divendres estàs pensant... on m'he gastat jo la pasta, ho tinc buit, doncs, en fi, és complicat. Tot és molt car, sobretot l'oli d'oliva, ho venim comentant, i si tenim un coixí econòmic, la ratxoleta de tota la vida...
Sí, els estalvis.
Econòmic, que això, abans de la crisi, del
2008?
Del 2008, encara es podia fer. Jo crec que ara és prou complicat, però bueno. Si tens aquesta capacitat de tenir una ratxoleta per viure tranquils i tranquil·les sovint, doncs això ens ajuda a relaxar-nos. Però no patiu... Amics oients, com sempre, els problemes, solucions. I aquí estic jo en el paper de Núria Ros per convertir-vos en formiguetes estalviadores. Ui, l'objectiu és aquest, que sigueu formiguetes. Avui els consells de Lifestyle, consells per estalviar cash. Money, money. Ara m'he posat un liguero i estic fent...
És xula, aquesta cançó, eh?
Bueno, perquè, clar...
Ni que l'hagués buscat.
No, no, aquesta inspiració me va. He arribat aquest matí per parlar d'estalvi. Què posaré? Doncs mira, aquesta cançó que mola molt.
Ava, sempre funciona.
Escolta una cosa. Sou dels que teniu estalvis? Com ho porteu, això? Sou capaços? Us ho puliu tot en el bingo? Teniu vicis? Ocults?
Mira...
Una mica de tot.
Jo no tinc estalvis.
Una mica de tot?
Sí. Una mica de tot vol dir que tinc vicis, com tothom. Després...
Posa'm una música íntima, José.
Sempre hi ha un capritxet. Allò que vols anar a sopar un dia fora.
Això, sí.
Per exemple.
Sí,
sí. Però després també tinc estalvis, perquè m'obligo a mi mateix a tenir estalvis.
És una de les coses que comentarem. La diguem-ne, la disciplina, per anar...
Però m'ha costat anys, això.
Mica en mica. I la Núria Ros, què? Núria.
Jo intento estalviar, no ho aconsegueixo. A veure si aquests...
Però ho tens al cap.
Sí, no, sí, sí. Fa molt de temps, però és complicat, perquè abans ho deies, l'informatiu, per exemple, l'oli d'oliva està caríssim, llavors... Si ja començant per anar al supermercat no pots estalviar entre gasolina... I mira que jo encara no tinc fills. És que quan
Exacte.
Tingui fills això serà, però bé.
El José ens ha buscat una música per confessar vicis.
Ens has de dir alguna cosa?
Val. Escolteu, consell número 1, registrar les despeses del vostre dia a dia. Molta atenció... Clar, això exigeix un esforç extra, ja tenim moltes coses al cap,
clar.
Però és, si voleu estalviar, si l'objectiu principal és estalviar, s'han de registrar les despeses del vostre dia a dia. Atenció, perquè, segons els experts en el tema, la primera passa i la definitiva per estalviar és examinar, controlar, que és una mica el que fas tu quan estalqueges, però amb els teus calés i gastos, el que gastem cada dia. I com ho aconseguim, això us preguntareu vosaltres. I com faig jo, no? per examinar i controlar? Doncs fent un seguiment diari de tots els pagaments. Això significa controlar fins i tot el que gastes amb la barra de pa, que compres a primera hora del matí, o qualsevol...
Els xiclets.
Els xiclets, lo més petit de tot, ¿vale?
Sí.
Hi ha aplicacions que ajuden amb això,
sí.
després ho tocarem. Si feu això, tot i que pugui semblar un tràmit pesat...
Ho és,
o sigui, no us ho negaré, ho és. L'objectiu és estalviar. El camí és pesat, ¿vale? Podreu organitzar cada despesa per categories com ara oci, supermercat, gasolina, bicis, com els que heu confessat, croissants, per exemple, si cadascú sap.
Que bons, eh?
Ai, sí.
Doncs faig una categoria que és variants de croissants o hipoteca.
També.
La variant hipoteca... Sí.
És més per la teva edat, no?
Igual...
Perdó. Escolta'm, això és de veritat, eh?
Home, nosaltres...
Faré cas omís perquè el programa ha de continuar i l'Andreu ja està més lesionat, no el lesionaré jo un altre cop. Bueno, doncs normalment, per exemple, això fa una suma de total de les despeses. Els de la ràdio, per exemple, tenim un apartat especial per als cafès aquí al voltant.
També.
Aquí a l'assador de Lugo. Ja cadascú té el seu compte, apunta-me-lo a mi cuenta.
Sí, sí,
no?
sí.
I al final de mes va passant allò i va endavant. Per tant, control... i atenció a les despeses diàries. Consell número 2, si us plau, atenció. Establir metes. Sempre s'ha d'establir una meta en aquesta vida. Doncs jo vull aixecar-me aviat, jo vull alimentar-me millor, jo vull estalviar, ¿vale?
Sí.
Metes d'estalvi. En aquest cas, es recomana marcar un objectiu pel qual estalviar, com pot ser un cotxe nou. Dius, necessito un cotxe, doncs he d'arribar, com a mínim, a l'entrada, perquè demanen unes vacances o fins i tot un regal per a algú especial. Per exemple, ara, si volguéssim enviar-li un ram de flors a Trias a casa, o un, no sé, o pollastre, un brou de pollastre, doncs si tinguéssim uns estalvis, podríem tirar-me d'aquí.
No és el cas.
Com no tenim, el deixarem que s'apanyi el sol.
Una abraçada virtual.
Si, per exemple, voleu regalar-me a mi, perquè m'estimo profundament, que sé jo, un viatge a Benidorm, con todos los gastos pagados...
No? Ciudad de vacaciones.
Dígame.
No, això és...
Ah, no, això és Marinador.
Això és Marinador. Heu confós la caspa d'un lloc i de l'altre. D'aquesta manera, doncs, establiu una xifra a la qual voleu arribar, no? I quan temps us faltarà per aconseguir-lo, més o menys. Si és per mi, sigueu generosos, sisplau, la xifra pot ser alta. En aquesta mateixa línia, els experts, també us ho dic, recomanen començar amb una meta petita. Clar.
Sí, clar. Dius, Home, és que no començarem amb 20.000 euros.
Que sigui divertida, ja que gaudir de la recompensa posterior doncs pot significar un impuls gratificant per enfortir l'estalvi i l'hàbit d'estalvi. Meta petita i accessible no és un pis a Passeig de Gràcia, no? Una garrafa d'oli pot ser... Jo, la meva meta és...
Home, cuinar, potser ens hem passat, no, ara?
És cuinar amb oli. Però, home, són 35 euros.
De
5 litres són 35 euros. Ja t'ho dic jo que va
ser... Això ha pujat molt, eh?
Home, això és terrible. Consell número 3. Va, anem al consell número 3. Cancel·lar les subscripcions que no utilitzeu. Això és molt important, eh?
Sí.
Això, aquest és un gran tema.
I això, ho dic una cosa, el tema de les subscripcions s'està solapant amb el tema de les contrasenyes. Ja no saps quina contrasenya
tens. Sí, exacte, no saps quina subscripció tens.
Ni quina subscripció tens ni res. És, això és un clàssic dels nostres temps. És que cada vegada són més els serveis que comptem amb models de subscripció que consisteixen en pagaments mensuals, trimestrals, anuals, per utilitzar o accedir a diferents productes. Netflix,
sí.
Netflix, gràcies Netflix per tenir en compte el català, HBO, ah no, que és HBO la que ho ha tingut, sí. Spotify, Amazon Prime, El Gimnàs, per exemple.
El gimnàs que no hi vas mai.
Si no hi vas mai, borra't fora, el gimnàs. Fora, sí. És...
Etcètera, etcètera. Ah. En són tants i tants els gastos, també, que es recomana revisar els comptes corrents. Has d'anar buscant... Ui, això,
això és veritat,
això que
eh?
M'ha entrat aquí, què és? Que ja
perquè
no recordo.
Passa desapercebut.
2,99, dius. Sí. No, perquè a més no tenen el mateix... No posa HBO.
No.
Posa un nom estrany allà, saps? Està com camuflat. Total, que has de buscar les subscripcions actives, esbrinar quan hi costen, al mes, a l'any, trimestral, i donar-te de baixa en el cas de no poder mantenir-la. Hi ha moltes coses que no les fem... Que al principi ens fan il·lusió.
I després ja no.
Hi ha una corrent...
Tothom, hi ha una meta per allà,
tothom,
també, no?
Tothom es fa d'aquesta plataforma i tu has d'estar perquè et sents exclòs.
Sí.
Doncs no, el temps ja ni es comenta. En aquest cas, si no les voleu anul·lar, es poden buscar altres alternatives, com ara compartir subscripció amb alguna persona o comprovar si el pagament anual és més econòmic que el mensual, que sí que ho és.
Sempre, no?
Però la despesa que trobes és més gran en el moment.
Clar.
Compartiu alguna subscripció, per cert?
Sí.
Tu sí?
L'Amazon.
Ah, l'Amazon la tens compartida, eh?
Sí.
Jo Netflix.
Bé, no és compartida. No és compartida.
O sigui, la pregunta era, comparteixes una subscripció? Sí, però no és compartida.
Exactament.
M'encanta la resposta. La
no, perquè ho pagué l'altra persona.
Ah, no és compartida, és robada directament.
Sí.
Val, perfecte. Doncs escolta, aquest és el consell número 3, però tinc un quart consell, estalviar en moments quotidians.
Sí.
Moments quotidians.
Un gran
consell. Molta atenció, perquè hi ha petits gestos del dia a dia que poden ser determinants a l'hora de millorar l'economia de la llar, de les nostres llars. Alguns d'ells podrien ser menjar tàper a casa o endur tàpers per menjar a la feina.
Exacte.
I no gastes en restaurants. Radio Estel és territori de tàpers?
Sí, sí. Tant.
Abans aquí, més per mi, eh?
Aquí la gent... Sí?
Perquè abans...
Dir?
Sí. No, clar, abans havíem de menjar aquí.
També de vegades és territori de globos i de capricis, eh?
Això és
de vegades van arribant globos que dius això, si t'ho portes de casa, t'estalvies.
No sé si estaràs d'acord amb mi, però més o menys et pots fer una imatge de la butxaca econòmica que tenen els membres de Ràdio Estel.
I també...
Perquè hi ha persones que els arriben paquets cada dia i d'altres que no ens han arribat mai cap.
No direm noms, però aquí arriba molt paquet i normalment són 3 o 4 persones els culpables de que la paqueteria a Barcelona vagi saturant els carrers.
I normalment és roba, també et dic.
Ja. Bueno,
ah, que ho mira.
Anava a explicar.
Bé, home, m'imagino que...
Es veu.
Perquè, clar, es veu la marca.
I a més l'Andreu, que és una persona de visió transversal.
Ah, exacte.
Que sembla que no t'estigui mirant.
No, perifèrica.
Ah, vale, perifèrica. Bueno,
sap la talla i tot de la roba.
Escolta, també tancar... Un altre consell. Tancar l'aixeta al... Per exemple, són petits detalls. Tancar l'aixeta al rentar-vos les dents. Eh? O posar la rentadora només quan estigui completament plena.
Exacte. Això de rentar dos mitjons, no.
No. I mirar també quina és la franja de l'energia més econòmica. Això, que hi ha, sabes que hi ha franges i
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Si és una formigueta...
I després tens el veí allà amb la rentadora a les 12 de la nit.
Això, mira, et dic una cosa. Bravo per aquest comentari, perquè jo sempre... A casa tinc diverses prohibicions. Val?
Una és aquesta,
una
no?
És, la rentadora no es posa més enllà de les 9 de la nit.
No, si
és que molesta.
No.
Sí. És que, tot i que sigui més barat, escolta, s'ha de tenir un respecte. Cosa que altres no tenen. Pots anar caminant a la feina, això és un exercici molt sa, que ens recomana també el doctor Jacinto Valverde, José. Vas caminant a la feina i estalvies en gasolina i en transport. Apagar les llums quan
sí,
no estàs
és
a l'habitació. Això, això també és un comentari molt de mare, és la luz que hace encendida.
Sí, no, però escolta...
Doncs nosaltres al pis ho fem bastant,
S'ha de controlar,
el
perquè...
El comentari?
Sí, el comentari.
Vale. Ajustar la temperatura de la casa, si teniu calefacció o aire condicionat, i fins i tot desconnectar els endolls d'aquells dispositius o electrodomèstics que no estiguin en ús, perquè no se sapigueu que si deixeu el carregador de l'iPhone tipus C i no està carregant, igualment et consumeix energia.
Sí, i això és un mal hàbit que tinc jo,
Mínima. I després jo vull afegir una manera d'estalviar, que és comprar... Aquí ja veurem, aquí jo crec que hi haurà polèmica. Comprar per Wallapop.
Ah, també.
No, està molt bé,
sí,
perquè
està
segona
molt bé,
mà.
Està molt bé.
Veig que...
Sí, sí, ens agrada, ho hem fet.
Jo pensava que anava a dir, no, hombre, no...
No, sí, sí, està molt bé.
A veure, depèn de què també et dic.
A veure, què no compraries mai per Wallapop, Andreu?
No ho sé, és que ara mateix no em surt res, però...
Roba interior, per exemple. Això
home.
No
és... Bueno, és que... Per favor, Rafa, continua.
La cara de Núria Ros, de fàstic total. Bueno, escolta, i per exemple, llibres de text. Això va molt bé comprar-lo per Wallapop.
I tant.
Perquè els llibres de text jo com a pare que sóc, sé de què va el tema. Això és un, també és un dineral. I sí, per Wallapop la cosa és minva prou. Per tant, és una manera d'estalviar i d'arribar. Aquesta és experiència personal. Feu vosaltres aquestes cosetes que us he dit? És a dir, els
algunes
petits
sí,
gestos...
Algunes sí.
Algunes sí.
Alguna.
Alguna.
Sí. Vale. Seria molt important que, si aconseguiu tot això, després no sortiu de festa i us gasteu 1.000 euros en una ampolla.
Exactament.
Vale? És a dir, si et passes tot el mes apagant la llum, doncs després no sortis i en dues hores...
Potser és la teva meta, també et dic.
Ah,
però quina meta?
L'ampolla
sí, clar,
de roba.
Cadascú.
Exacte, aquí cadascú... Libre albedrío.
Tenim una fórmula final?
Sí, tenim una fórmula final. La fórmula és consells sobre la taula, els ho dic ara. La fórmula seria una mica així. Registre de les despeses, uh-huh, metes d'estalvi, més estalvi diari, més aplicacions d'estalvi, que no m'ha arribat, no he tingut temps d'explicar-lo, però van bé. Menys subscripcions, més cunyats que demanen diners, eres el més ric de tu barri.
Ole, gràcies, Rafa, eh?
De res.
Moltes gràcies.
I aquesta música?
Aquesta música és...
És brasilera?
Andreu, home, clar, això samba, samba pura i dura. És per il·lustrar la pregunta que farem per sortejar la Cistella Cabravo. Jo em proposo buscar una música que li doni ambient.
Molt bé.
Ja sabeu que tenim una Cistella Cabravo meravellosa, ja vam sortejar una la setmana... La vas veure, Andreu?
Com sí,
la
i tant.
Maca, eh? Maca.
Molt maca.
Aquest mes, Cabravo, es proposa que la Cistella sigui més que mai de proximitat i de qualitat. Ho aconsegueixen, evidentment, tenim allà. Arròs del Delta de l'Ebre.
Boníssim.
Boníssim per fer una paella o per fer el que vulguis. Monxeta del Ganxet, això és sa i deliciós. Avellana de Reus, energia, eh? Aquí
sí,
a la redacció hi ha molta gent que tira amb aquestes... doncs això, amb fruits secs. Torró d'Agramunt, mai és
boníssim,
massa aviat. Mai és massa aviat. I després oli, és que això és com si et regalessin...
Exactament.
Un lingot d'or.
Sí, sí.
O sigui, la Cistella Cabravo ve amb un lingot d'or. Recordeu que ens podeu contestar a la pregunta Cabravo que us diré de seguida al 663 99 30 62. Escolta, per què? Tu diràs, per què la samba?
Per què la samba?
Per què la samba? Doncs mira, ja ho hem comentat a l'informatiu, que Ronaldo Nazario de Lima, el Ronaldo Bo, o fenomeno, ahir als seus 46 anys ha fet un pas significatiu en la seva vida de fe en rebre el sagrament del baptisme. S'ha batejat amb 46 anys. Està molt pagat. Doncs avui, amb aquesta notícia com a inspiració, us preguntem, què és allò que sempre heu volgut fer en la vostra vida, però heu trigat molt?
Ostres.
Saps allò que tota la vida dius, jo voldria, per exemple, no sé, viatjar, aquest viatge, estudiar, aprendre a cuinar, fer un canvi d'estil, un pentinat nou, bloquejar els números d'spam, viure a la muntanya.
És una bona pregunta.
Però ho has fet ja de gran. Doncs aquesta és la pregunta. Què és allò que sempre heu volgut fer en la vostra vida i heu trigat una mica a fer? Podeu enviar àudios aquí al 663 99 30 62, també notes de veu, i participareu en el sorteig de la Cistella Cabravo, que es farà divendres. Aquesta cistella meravellosa de proximitat i que et val per tot, eh? Perquè després, quan gastes els productes, te la pots endur a la compra. Núria Ros.
Gràcies, Rafa.
De res.
Gràcies, Andreu.
A tu.
Vinga, ara tornem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una altra nit que em costa dormir. fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Gairebé 3:15 del matí. Mireu, un estudi fet públic per la Fundació ANAR i la Fundació Mútua Madrilenya conclou que gairebé un 12% d'alumnes pensa que el bullying és una realitat a les aules. Un percentatge inferior si es compara amb els últims anys, ja que l'any passat les xifres se situaven al 24% i, atenció, perquè en fa 8 era d'un 50%. Per això avui a la caravana hem volgut convidar a Benjamín Ballesteros, que és el director tècnic i portaveu de la Fundació ANAR. Benjamín, buenos días.
Buenos días.
Primero de todo, ¿cómo valoráis estas cifras y sobre todo esta bajada de los casos?
Bueno, a ver, yo creo que sin duda este estudio que hemos hecho a raíz de estar en 209 centros escolares donde estamos dando talleres de formación sobre el acoso escolar, pues nos viene a demostrar que efectivamente las acciones que se están llevando a cabo tienen sentido, son eficaces y está, por tanto, en la percepción que tiene el alumnado mejorando la situación del acoso. Pero también hay que decir que debemos de estar atentos porque esto tiene que servirnos de estímulo de cara a seguir con este tipo de acciones, porque que mejore la percepción no implica que no sigamos teniendo un volumen excesivo de casos de acoso en nuestro país. Estamos hablando que, según este mismo estudio, el 6% de los alumnos son víctimas de acoso. Es decir, en una clase normal de 30 alumnos, casi dos, un 1,8%, o sea, 1,8 alumnos, digamos, sufren acoso escolar. Sigue siendo demasiado. De 32, pues es mucho. Y tenemos que estar conscientes de ello también, porque efectivamente las cifras son positivas, son alentadoras, pero tenemos un problema serio que tenemos que seguir atajando, ¿no?
Claro, ahora hablabas de acciones, pero ¿cómo influyen estas acciones en la disminución de los casos? ¿De qué estamos hablando?
Bien, lo primero es que, como sabéis, el acoso escolar antes era un tema del que apenas se hablaba cuando se hacía o se preguntaba en las escuelas, se ponían prácticamente todas de perfil, parecía que eso ocurría siempre en otros sitios. Hoy se tiene una mayor conciencia, una mayor sensibilización. Todas las comunidades autónomas han desarrollado sus protocolos, todos los centros escolares tienen la obligación de tener un protocolo de atención al acoso escolar y también de prevención hacia el mismo. Hay una ley, que es la Ley de Protección a la Infancia sobre la Violencia, que ha designado también la figura de la persona que va, de alguna manera, a coordinar el bienestar dentro del aula. Digamos que hay muchas acciones que se están llevando a cabo que tienen el sentido de mejora, ¿no? Pero, como digo, todavía hay mucho. De hecho, cuando preguntamos al profesorado sobre qué creen que tiene que seguir mejorando, lo que te comentan es, por ejemplo, muy importante la formación para el alumnado en cómo mejora de la comunicación y de la resolución de conflictos, también los valores del respeto a las diferencias, porque vemos que cuando vemos también las formas de acoso, pues el tema de ser diferente es un tema clave, también cómo mejorar la cohesión del grupo. Es decir, que las acciones todavía tienen que seguir desarrollándose.
¿Las medidas de prevención y detección de los profesores están funcionando realmente, pero?
Bueno, esa es otra de las cuestiones, ¿no? En este mismo estudio se demuestra que el profesorado ha detectado más casos, lo cual implica que también los alumnos están siendo capaces de identificar y de contar a un adulto de referencia lo que está pasando, porque antes pasaban, como digo, desapercibidos, ¿no? También para el propio profesorado. Y los profesores comentan también que el 90% de los casos, 90,4% de los casos que ellos han identificado, el acoso cesó, se acabó, ¿no? Se resolvió de una forma positiva. Entonces, claro, evidentemente en este sentido, pues hay más casos detectados, somos más sensibles a esa detección y por otro lado también se está actuando de una forma más eficaz, ¿no? Aunque todavía también cuando profundizamos en qué creemos que les falta, pues te explican los profesores que todavía les faltan recursos, que luego hay un tema burocrático excesivo en este tema y que en muchas ocasiones se abusa de este en exceso de lo que es la sanción escolar, ¿no? Y que convendría, como decía antes, pues otras acciones como la formación del alumnado y también del profesorado en la resolución de conflictos, etcétera, ¿no?
Claro, ¿por qué creéis que el aspecto físico sigue siendo la principal motivación de los agresores para acosar las víctimas?
Bueno, a ver, aquí cuando preguntamos también a los alumnos cuáles creen ellos, lo que te comentan que efectivamente el aspecto físico es una de las, digamos, de los motivos, ¿no?, que provoca que se metan con ellos, pero también lo que hace o dice la persona. Y en tercer lugar aparece raza, religión, cultura, orientación sexual. Es decir, que al final podemos sacar una conclusión, ¿no? Y es que cualquier persona, cualquier niño, niña o adolescente puede acabar siendo víctima del acoso escolar, porque todos somos diferentes. También sacar buenas notas, es decir, o tener un comportamiento que se salga de lo común. Cualquier cosa puede provocar. Entonces, no hay dos seres humanos iguales. Unos somos más altos, otros más bajos, unos tenemos más peso, otros tenemos gafas, otros no lo llevan, otros tienen la oreja de no sé qué forma, el pelo no sé qué. Todo eso provoca que en un momento determinado cualquiera de los alumnos puede acabar siendo víctima del acoso. Esto es lo que viene a demostrar año tras año, que suele ser la razón principal por la que se produce el acoso. Y es una de las cosas en las que también formamos cuando vamos en los talleres, para que sean conscientes de que cualquiera de nosotros, cualquiera de ellos puede acabar siendo víctima y que por tanto la solución también es del grupo. Es decir, en cuanto que observemos, en cuanto que notemos que hay una persona que está siendo víctima de acoso, debemos de informar para evitar ese problema, ¿no? Hay un dato que me gustaría explicar también que me parece interesante, ¿no? Y es que el 23% de los alumnos reconoce que ha podido ejercer acoso hacia otra persona sin ser consciente de ello. Y que esto lo reconocen después de haber tenido el taller con nosotros, después de haber recibido la formación, lo cual significa que antes no sabían que eso era acoso.
Benjamín, sí que quiero hablar sobre el tema de las redes sociales. ¿Qué papel, qué peso crees que tienen estas redes sociales en los casos? ¿Acentúan más a que haya más casos de acoso?
Sí, de hecho las redes sociales actúan de una forma bidireccional, ¿no? Porque en muchas ocasiones el acoso escolar comienza de forma presencial y luego sigue en las redes, otras veces comienza en las redes y sigue de forma presencial, es decir, que ahí se crea como un cierto caldo de cultivo. De hecho, los profesores, cuando les preguntas también sobre el papel y el peso de las redes sociales, te dicen que el uso no adecuado de las tecnologías, sin duda, unido a la presión del grupo y a la normalización de la violencia, son los factores que pueden acabar desencadenando. Además, hay un problema también importante, y es que antes, hacía muchos años, cuando el acoso se producía solo de forma presencial, el alumno iba a su casa y ahí estaba tranquilo. Por lo menos tenía como un cierto descanso, ¿no?, de ese acoso que se estaba produciendo. Y ahora ya sabemos que el acoso le sigue, porque sigue en las redes sociales, allá donde vaya. Incluso la medida de cambio de centro es ineficaz, porque a través de las redes sociales, si le han puesto motes, si se meten con él, si le insultan, si se burlan, etcétera, todo eso le sigue a través de la red social. Y de hecho hemos visto que el ciberbullying, por ejemplo, se da con mucha frecuencia a través de WhatsApp, a través de los grupos grandes en los que entran todos. El 70% de los casos se dan por WhatsApp, por Instagram el 49,6% y por TikTok el 38,5%.
Hola, Benjamín, buenos días. Soy Rafa Sanahuja. Mira, te estoy escuchando. Ahora justamente hablabas del momento en que llegan a casa, ¿no? Que puede ser un descanso para los jóvenes que sufren estos acosos. Claro, yo me pregunto siempre desde el punto de vista de la familia. Evidentemente, en los colegios se está dando, ¿no? Que está entrando estos sistemas para prevenirlo, para informar, para detectarlo. Pero no sé cómo puede ayudar la familia a prevenir y abordar este acoso escolar, que a veces incluso les cuesta darse cuenta, porque normalmente las personas que sufren el acoso a priori lo ocultan, ¿no? Por diferentes sensaciones. Pero te pregunto por el papel de la familia. ¿Cómo tiene que actuar la familia en estos casos?
Pues mira, me parece que tu pregunta francamente es muy interesante, porque muchas veces efectivamente lo que se observa es que la familia, como tú bien has dicho, a veces tarda de media hasta 11 meses en darse cuenta de que su hijo o su hija está viviendo o siendo víctima de un acoso. Y también, en muchas ocasiones, son totalmente desconocedores de que su hijo o su hija puede ser agresor del acoso, que es la otra variante que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hemos preguntado a las familias, también hemos preguntado al profesorado acerca de qué creen ellos, ¿no? Entonces, desde las familias, lo que te comentan es que es muy importante el estar informados. Es decir, que en muchas ocasiones lo que ocurre es que el padre o la madre, cuando tiene conocimiento de esta situación, va al centro escolar indignado porque lo que le está ocurriendo a su hijo y cómo no han tomado medidas y por qué no se ha resuelto y por qué no expulsan inmediatamente al agresor de su hijo del centro escolar, ¿no? Cuando a lo mejor en el centro ni siquiera tenían conocimiento de lo que está pasando. Entonces, es muy importante el papel de la familia de no sobrereaccionar, es decir, escuchar con calma lo que te está contando tu hijo, asegurarle que le van a ayudar, que le van a proteger y que, por supuesto, se van a llevar medidas y acercarse al centro, informar de lo que se conoce y ponerse en una actitud colaborativa, ¿no? Porque esa es la solución, ¿no? Muchas veces el centro lo que se pone rápidamente a la defensiva porque la reacción que están teniendo los padres es voy a denunciar, es que claro, entendemos el dolor que puede estar causándole, pero tienen que entender también por otro lado que los profesionales no quieren hacer daño a su hijo, lo que quieren es ayudar, ¿no? Y por otro lado, lo que los profesores echan de menos es que en muchas ocasiones perciben la falta de atención de la familia sobre sus hijos, ¿no? O también la educación en los valores. Hablábamos antes del valor del respeto a las diferencias. Como hemos visto, pues es una de las razones principales para que se sufra acoso. Entonces, es esencial transmitir a nuestros hijos el respeto a las diferencias de cada persona, ¿no? Que todos tenemos algo que sumar, ¿no? Y que la heterogeneidad nos hace pues mucho más proactivos, positivos, enriquece nuestra cultura, nuestro conocimiento, etcétera. Y por último, también echan de menos el control sobre el uso de la tecnología, porque hablábamos antes que el uso inadecuado de la tecnología provoca mucho acoso y sobre todo ciberbullying, ¿no? Entonces, entregamos un teléfono móvil a nuestros hijos cuando hacen la primera comunión, con 9, 10 años, 11, y a partir de ese momento parece como que ancha Castilla, ¿no? Da igual efectivamente lo que ahí se produzca. Y no es así, y tenemos que tener un control de un horario, tenemos que tener algún tipo de control parental que nos permita saber dónde y qué uso se hace, y luego, por otro lado, qué trato está dando a sus compañeros, ¿no? Que no es que aquí hay que educar también en ese terreno a nuestros hijos en el buen uso de la tecnología para evitar este tipo de fenómenos. Y también de otros riesgos que ellos mismos corren sin ser conscientes de ello, ¿no? Como el sexting, el grooming, etcétera, ¿no?
Bueno, comentario personal que no puedo reprimirme, Benjamín, que es que darle un teléfono móvil a un niño o a una niña cuando hace la primera comunión, es decir, 8 o 9 años, me parece que esto nos lo tenemos que replantear ya como sociedad y como padres. Una última pregunta, si me permites, porque claro, sí que estamos viendo que hay estos retrocesos, ¿no?, en las estadísticas y tal, pero yo tengo la impresión, viéndolo desde fuera, que estos procesos, cuando se ponen en marcha, ¿no?, el acoso, las etiquetas, de diferentes maneras, yo tengo la impresión de que es muy difícil controlarlo, revertirlo, pararlo. ¿Conocéis casos que dices, mira, estaba en una situación muy complicada y oye, hemos conseguido que esto cambie?
Sí, sí, desde luego. O sea, lo que tenemos que transmitir, además, un mensaje muy claro en este sentido, es que las situaciones de acoso, una vez se producen, pueden resultar muy dolorosas, muy traumáticas cuando son demasiado tiempo, y lo que es esencial y clave, y es donde vemos realmente los cambios inmediatos, es que cuanto antes empiece la situación, antes se ponga fin a esta. Es decir, no es lo mismo un niño o una niña que lleve 11 meses sufriendo acoso todos los días, que ya tiene un trauma complejo porque además le afecta su autoestima, su relación con los demás, va a generar retraimiento social, puede tener afectado también el rendimiento escolar, etcétera, etcétera, incluso pensar en el suicidio, que una persona que lleve un mes y que transmita, me está ocurriendo esto, ¿no? O sea, la clave más importante es la prevención, en primer lugar, y en segundo lugar, la detección temprana de los casos para poder resolverlo. Incluso en los casos más complejos, el tratamiento psicológico es muy eficaz en estos, en estas situaciones, y debe de ofrecerse a las víctimas de forma casi inmediata, siempre que se pueda, ¿eh? Porque, evidentemente, la solución va a partir de ahí. Hemos visto que, por ejemplo, cuando, como explicaba antes, si se cambia de centro escolar, esta no necesariamente es la medida más eficaz, pero en cambio, aquellas personas que han recibido tratamiento psicológico, digamos que se empoderan, adquieren otras habilidades sociales, otra forma de relacionarse con los demás, siendo más asertivos, y que eso les ayuda a evitar que el acoso se pueda volver a producir y también a mejorar su autoestima, ¿no?
Prevenció i detecció anticipada dels casos, sobretot aquesta és amb la imatge que ens quedem. Benjamín Ballesteros, director tècnic i portaveu de la Fundació ANAR, moltíssimes gràcies per estar hoy con nosotros.